Bon dia. L'Ajuntament d'Olot crea dues oficines per tractar temes d'ocupacions i l'ús fraudulent del padró.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ens trobem en situacions que la normativa ens deixa molt indefensos davant de situacions de persones que ocupen pisos, canvien els panys, els relloguen amb gent en situacions d'absoluta vulnerabilitat i que queden absolutament atrapats amb aquest sistema tan maquiavèlic, i per tant el que hem de fer és treballar per prevenir-ho, sobretot perquè un cop ens ho trobem poder trobar les solucions dintre el marc legal que tenim, que, torno a repetir, és molt limitat, doncs perquè això no es repeteixi.
Són dues de les novetats del nou Cartipàs que ara escoltàvem, explicava l'alcalde d'Olot aquest divendres, Agustí Arbós. També es crea un comissionat per reforçar el projecte del nucli antic, un comissionat liderat per Esquerra Republicana. De seguida en coneixem tots els detalls d'aquestes dues noves oficines i les novetats del nou part de mandat de l'Ajuntament d'Olot entre Junts i Esquerra fins al 2027. Però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dilluns 17 de març de 2025.
El dia en 4 minuts.
Precisament hi haurà més canvis al Cartipàs, on Estanis Vaireda s'ocuparà d'Hisenda, Niol Sallabona de Festes i Gemma Canalies de Promoció Econòmica. Aquests són alguns dels canvis que es produeixen a l'organigrama de l'equip de govern després d'haver fet el relleu a l'alcaldia de la ciutat. Olot ja és capital de la Sardana 2025. Se n'ha estrenada una de nova escrita per Pau Vila, titulada Olot capital de la Sardana. Fins al març de l'any vinent hi haurà gairebé un centenar d'activitats. En mobilitat s'ampliarà el servei de rumbús a la Garrotxa aquest 2025. El Consell Comarcal, a través de Turisme Garrotxa, ha entret a licitació l'adequació de noves àrees d'estacionament i recepció de visitants. A Montagut i Oix, l'edifici de la llar d'infants està a punt de ser adequat. Des de l'Ajuntament els falta fer algunes millores i acabar de completar permisos i tràmits burocràtics. De moment, els infants més petits del poble van a una sala de l'escola ubicada just al costat. En esports, un gol in extremis de Marc Mas premia la valentia de la Unió Esportiva Olot. Després d'una mala primera meitat, els olotins es van refer aquest diumenge i van empatar dues vegades al marcador. En hoquei patins, l'hoquei Olot cau a Madrid per detalls per 4-3. Els olotins van ser capaços de gairebé igualar amb 3-0 i van posar contra les cordes el líder. Tot i la derrota, segueixen a dos punts del play-off. En tenis taula, millors notícies, perquè el Club Tenis Taula Olot va derrotar el Borges, la Vall, i va tornar a guanyar després d'un mes sense fer-ho. La tripleta olotina va derrotar el conjunt català aquest divendres per 4-2 i s'allunya així de la zona de descens. I tancarem aquest informatiu parlant de Sant Joan les Fonts a la mà del Carnaval, que ha tancat la temporada d'aquests esdeveniments a la Garrotxa. L'absència de pluja d'aquest diumenge ha permès fer la rua amb la participació de 7 colles, una rua que s'havia de fer inicialment dissabte a la tarda.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El president del Comitè d'Empresa de Renfe nega una vaga encoberta i atribueix les incidències a desajustos operatius. Rubió espera que el servei s'acabi normalitzant a mesura que avanci el matí. Catalunya estrena el primer robot endoscòpic pulmonar de l'Estat per veure i tractar nòduls fins ara inaccessibles. La nova tecnologia és extremadament precisa i també evitarà tractaments innecessaris. La jutge autoritza l'eutanàsia a la noia de 24 anys a qui el pare va frenar la mort assistida. Ha desestimat el recurs del pare, que va recórrer als tribunals perquè no s'apliqués l'eutanàsia a la jove afectada per una paraplegia. A Espanya s'estanca l'estat de dret, segons l'informe de Liberty's. L'estudi alerta d'un retrocés democràtic a Europa i assenyala especialment a Itàlia. En l'àmbit internacional, l'OCDE torna a revisar a l'alça el creixement del PIB espanyol i el situa en un 2,6% el 2025. L'organització retalla dues dècimes del pronòstic d'expansió de l'economia mundial per aquest any fins al 3,1%. I controvèrsia al Brasil per la COP30 i la la construcció d'una autopista en plena selva. Milers d'hectàrees de selva amazònica arrasats i la tria d'una ciutat amb moltes mancances posen Belém do Pará al punt de mira com a seu de la cimera climàtica.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja avui sembla que tindrà una mica de pausa. Realment ha estat un cap de setmana amb sol ahir al matí, però també vam tenir pluges a la tarda i al vespre, o la nit amb algun tro dins del mar, alguna llampegada, i neu, aigua neu, que va arribar cap als 800 o 900 metres, nevada a la vall de Camprodon, ahir a la tarda i al vespre, a Molló, aigua neu una mica més amunt de Sant Pau de Segúries, també a la part alta de Cantoni Gros. Realment ambient fred, perquè de matinada va glaçar i, a més, fins a 12 sota zero a la Tosa, a 2.500 metres, o, per exemple, valors de zero o sota zero a gran part de la plana de Vic o també de la comarca de la Garrotxa. A Olost van baixar 3 graus negatius. Bé, avui un dia variable, pot quedar alguna gotellada a primera hora, però tendència a núvols i clarianes, la temperatura puja lleugerament. De matinada pot glaçar novament a l'interior, no tant com ahir, i a la costa mínimes de 5 graus. Demà el dia començarà amb núvols i clarianes, un dimarts variable, la temperatura una mica més alta, sembla que hem tocat ja fons aquest cap de setmana pel que fa fred, i es recupera una mica el termòmetre, seguirà aquesta tendència al llarg de la setmana, a no fer tan fred, i entre la tarda i el vespre pot tornar a ploure, amb una cota de neu de 1.400-1.500 metres, i la pluja d'aquesta tarda i nit de dimarts continuarà bona part de dimecres. Fins i tot dimecres pluja abundant i nevada cap a 1.500 o 1.700 metres. Temperatura una mica més alta o força més alta que el cap de setmana.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns i 7 de març de 2025, com sempre, a l'antena de l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Comencem parlant de l'Ajuntament d'Olot, que ha creat dues oficines per tractar temes d'ocupacions i l'ús fraudulent del padró. Són dues de les novetats del nou Cartipàs presentat per Agustí Arbós. També es crea un comissionat per reforçar el projecte del nucli antic. Ens en dona més detalls el nostre company, Gerard Puigdemont.
Agustí Arbós ha decidit crear dues oficines per tractar a fons qüestions vinculades amb la seguretat de la ciutat d'Olot. Ho fa, diu, amb l'objectiu de destinar més temps, persones i recursos a qüestions concretes. Una de les oficines tractarà ocupacions conflictives i la idea és crear eines de prevenció i detecció. Des de fa uns mesos, l'Ajuntament està treballant en aquest àmbit a través d'un equip de treball.
Ens trobem en situacions que la normativa ens deixa molt indefensos davant de situacions de persones que ocupen pisos, que pillen els panys, els relloguen amb gent en situacions d'absoluta vulnerabilitat i que queden absolutament atrapats amb aquest sistema tan maquiavèlic, i per tant el que hem de fer és treballar per prevenir-ho, sobretot perquè un cop ens ho trobem poder trobar les solucions dintre el marc legal que tenim, que, torno a repetir, és molt limitat, doncs perquè això no es repeteixi.
D'altra banda, també s'ha creat una oficina del padró. En aquest cas, l'objectiu és identificar i reduir el nombre de casos d'ús fraudulent del padró que hi està havent a la ciutat.
Que no podem permetre aquest ús fraudulent del padró, perquè això suposa una injustícia molt gran contra els ciutadans que realment sí que estan empadronats on els toca i que estan complint amb tots els deures que els hi pertoquen. Per tant, com que estem identificant això, ens fa falta un recurs, una persona que surti al carrer, faci les inspeccions pertinents i on tenim indicis de que allà s'està fent un ús fraudulent, s'està fent un negoci a través del patró, s'està falsificant o s'està, diguem, no s'està complint amb el que demana aquesta normativa i aquest patró, doncs poder-ho demostrar, poder fer els expedients necessaris per tenir-ho el màxim ordenat possible, el màxim endreçat possible.
Arbós diu que també vol acabar amb els empadronaments als equipaments institucionals, com per exemple el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa o altres institucions públiques.
Aquesta tesitura d'empadronar-los amb equipaments, diguem, institucionals, doncs pararà de ser així i treballarem perquè això s'acabi, aquesta pràctica. Es regularitzi tal i com toqui, per tant, les persones que estan allà, si segueixen visquent a la ciutat, doncs estiguin empadronades al lloc on realment estan visquent, que és el que diu la llei.
A partir d'ara, l'Ajuntament d'Olot comptarà també amb una oficina del nucli antic. L'objectiu, segons l'equip de govern, és reforçar el projecte de regeneració que està liderant Itziar González. Josep Quintana en serà el comissionat.
Precisament en aquest cartipàs de l'Ajuntament d'Olot hi haurà més canvis, on Estanis Vayreda a partir d'ara s'ocuparà de la regidoria d'Hisenda. Aniol Sellabona serà el nou regidor de Festes i Gemma Canalies de Promoció Econòmica. Aquests són alguns dels canvis que es produeixen a l'organigrama de l'equip de govern després d'haver fet el relleu de l'alcaldia de la ciutat. Destaca la nova regidoria del Foment del Català.
El relleu a l'alcaldia d'Olot ha portat canvis al cartipàs. Agustí Arbós deixa de ser regidor d'Hisenda, que ara passa a ocupar Estanis Vayreda, i regidor de Festes, que passa a tenir Anil Sellabona. Arbós agafa la regidoria de Seguretat i Civisme, que fins ara tenia Pep Berga. Ima Muñoz, per la seva banda, s'ocuparà de la regidoria de Règim Intern, que també ostentava Pep Berga. D'altra banda, Estanis Vayreda deixa de ser regidor de Promoció de la Ciutat. A partir d'ara ho serà Gemma Canalies i tindrà com a adjunta Vanessa Catalán, qui també s'ocuparà de les regidories d'Ocupació, Formació i Talent, que fins ara ostentava la mateixa Canalies. Una de les novetats del nou cartipàs és una nova regidoria que es crea i que liderarà Esquerra Republicana. Es tracta de la regidoria de Foment del Català. En parla Josep Quintana, portaveu d'Esquerra.
Treballar sobretot per garantir l'ús social del català, que em sembla que ha de ser un dels objectius, que sigui la llengua de cohesió, la llengua de tots, la llengua que ens relacionem a tots els olotins i les olotines, perquè també serà una llei, és una eina importantíssima també d'integració i de cohesió. I segon serà el foment de la llengua com a tal, treballem amb totes les entitats per garantir més cursos. Hi ha molta gent que vol aprendre català i tenim molta demanda, i per tant també amb el foment del català com a tal.
El que no canvia de l'anterior cartipàs són els tinents d'alcalde. Estanis Vayreda continuarà sent primer tinent d'alcalde i Josep Quintana el segon. Tots aquests canvis són fruit de la renovació del pacte de govern entre Junts i Esquerra, i dijous que ve es portaran al plenari.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Olot ja és capital de la Sardana 2025. Se n'ha estrenada una de nova escrita per Pau Vila, titulada Olot, capital de la Sardana. Fins al mes de març de l'any vinent hi haurà gairebé un centenar d'activitats amb la col·laboració de diverses entitats d'arreu de la ciutat. Néstor Carabajal.
Olot ha sigut proclamat capital de la Sardana 2025 aquest dissabte. A més, s'ha estrenat la sardana Olot, capital de la Sardana, composta per Pau Vila. Josep Quintana, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, explica l'acte institucional on s'ha estrenat i presentat.
El més important és que estrenem una sardana especial que ha fet en Pau Vila, una sardana que es diu Olot, capital de la Sardana, i que a més a més jo penso que agradarà molt perquè té reminiscències de músiques que els olotins coneixem. I després, quan s'acabi això, a la plaça Major també fem una ballada de sardanes, amb un petit espectacle i un amic acompanyament de la faràndula, i així és l'acte inaugural durant el tret de sortida d'aquests 365 dies i quasi 100 activitats que la gent podrà disfrutar.
A més, Rosa Serra, escultora, també ha fet un homenatge a la capitalitat d'Olot, la Pau i les sardanes, amb una escultura ubicada a l'entrada del Parc Nou.
La sardana, que hi ha les mans, doncs com que hi ha les dues mans que s'agafen, el que ja he dit primer, i una mica pensant que la sardana és de pau. La sardana és una pau perquè la gent s'agafen les mans i fan la rotllana, que si al món tothom s'agafés les mans hi hauria una rotllana molt grossa, però més o menys doncs un homenatge a la sardana i a la pau.
Les activitats envoltant a la sardana compten amb la col·laboració de les entitats sardanistes de la comarca, entre d'altres. Ramon Comas, president de l'agrupació sardanista de la Garrotxa, explica l'objectiu de les entitats de portar la sardana als joves.
El que ha passat ara, fins ara, en aquesta societat és que la sardana ha anat reculant bé per institucions o no s'ha donat tant de recolzament, però esclar, abans a qualsevol festa hi havia sardanes. I llavors no és que el jovent anés a les sardanes, que les sardanes estaven per tot arreu. I el que hem fet doncs és recular una mica, i per això el que volem amb aquesta capitalitat és portar la sardana altra vegada al carrer i que el jovent es trobi la sardana doncs a tot arreu on vagi.
Olot ha agafat el relleu de Manresa fins al març de 2026, que havia sigut la capital fins aquest dissabte.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
S'ampliarà el servei de rumbús a la Garrotxa aquest 2025. El Consell Comarcal, a través de Turisme Garrotxa, ha entret a licitació l'adequació de noves àrees d'estacionament i recepció de visitants. N'hi haurà per tota la comarca, des de les Planes d'Hostoles a Besalú i fins a la Vall de Bianya. La idea és reproduir el que ja es va fer fa un temps al polígon de les Preses.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, a través de Turisme Garrotxa, ha tret a licitació el disseny, implementació i adequació de més àrees d'estacionament a la comarca. D'aquesta manera se segueix l'estratègia iniciada amb el Rumbus, que compta amb una àrea de recepció de visitants a les Preses i parades a Olot i Santa Pau. En parla Gemma Canalies, presidenta de Turisme Garrotxa.
L'objectiu principal també és descongestionar algunes zones i sobretot que les persones puguin descobrir la comarca mitjançant aquests altres mitjans de transport, el transport públic, anant a peu o en bicicleta.
Aquest projecte és finançat pels plans de sostenibilitat turística dels fons Next Generation i està previst que durant aquest any quedi executat. Un cop habilitades, hi haurà àrees d'estacionament i de transport públic al polígon de les Preses, a l'aparcament de la Rotonda de Montagut, a l'aparcament dels Gorgs del Brugent a les Planes, a l'aparcament de la zona esportiva de l'Hostal Nou de Bianya, a l'aparcament de Can Tron a la Vall d'en Bas, a l'aparcament de la Ronda de les Fonts a Olot, a l'oficina de turisme de Santa Pau, a l'aparcament de la Fageda i a l'oficina de turisme de Besalú.
El que fem és adequar-los i que sí que cada un d'aquests espais el que tindrà com a mínim és un aparcament de bicicleta segur, un punt de càrrega, un aparcament de bicicletes estàndard, llavors un tòtem i un cartell informatiu.
Actualment un 40% de les persones que utilitzen el Rumbus són de la Garrotxa.
La idea és estendre tot aquest Rumbus, sobretot que acabi sent un bus regular, en el qual la població local sobretot la pugui utilitzar i que tots els visitants també tinguin aquest mitjà per desplaçar-se per aquest mitjà a nivell de comarca.
Des de Turisme Garrotxa segueixen implementant mesures per millorar la mobilitat turística a la comarca, tot seguint la Carta Europea de Turisme Sostenible. L'actuació té un cost de 573.000 euros.
I a Montagut, l'edifici de la Llar d'Infants està a punt de ser adequat. Des de l'Ajuntament els falta fer algunes millores i acabar de completar permisos i tràmits burocràtics. De moment, els infants més petits del poble van a una sala de l'escola, ubicada just al costat.
En qüestió de setmanes, l'espai de Llar d'Infants per a nens i nenes d'1 a 3 anys a Montagut ja estarà habilitat. Segons l'Ajuntament, falta revisar alguns aspectes de permisos i qüestions burocràtiques, a més de millorar algunes indicacions sorgides durant la darrera inspecció. De moment, aquest curs els infants més petits del poble estan anant a la mateixa escola del municipi, ubicada just al costat. En parla Lluïsabel, alcalde de Montagut i Oix.
Hi ha un esforç per l'equip directiu, també pels pares per la seva comprensió. Crec que han pogut ubicar i adaptar un espai que tothom s'hi sent còmode. Això ens va molt bé perquè pots treballar amb certa tranquil·litat, sabent que els professors hi han col·laborat molt, l'equip directiu, i també els pares i mares han vist l'ubicació correcta i això ens ha donat tranquil·litat, cosa que agraïm.
Feia anys que algunes famílies del municipi demanaven aquest servei i ara està més a prop de ser una realitat.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Un gol in extremis de Marc Mas premia la valentia de la Unió Esportiva Olot. Després d'una mala primera meitat, els olotins es van refer aquest diumenge al migdia i van empatar dues vegades al marcador, amb el 2-2 definitiu. Van puntuar al camp de l'Atlètic Balears, un candidat a l'ascens que encadenava 3 victòries consecutives. Ara ocupen el lloc de play-out i queden a 2 punts de la permanència directa. Qui ens ho va explicar tot plegat en directe a Ràdio Olot és en David Planella.
Mirant la classificació semblaria un pas enrere. Tenint en compte com va anar el partit, és un pas endavant. La Unió Esportiva Olot va ser capaç d'empatar un partit que se li havia posat molt coll amunt a l'Estadi Balear i contra un dels millors conjunts de la categoria. L'equip de Roger Vidal no es va donar mai per vençut i Tossut va igualar 2 vegades un marcador en contra per tancar el seu particular Tourmalet amb un punt que, segons destaca l'entrenador, té gust de victòria.
Sí, té gust de victòria. Tal com ha anat el partit, el punt és bo. Sí.
L'Olot va fer una mala primera meitat, perjudicat per les baixes, en tenia 6, 5 de les quals de jugadors aparentment titulars, i cohibit per l'escenari pel rival, no va trobar el seu lloc en el partit. L'Atlètic Balears va ser millor i va inaugurar el marcador a 5 minuts pel descans gràcies a un gol de Jaume Tubà. A la segona meitat, però, tot va canviar. L'Olot va ser valent i va entrar en l'intercanvi de cops amb el Balears. El partit no va tenir treva i va somriure els olotins ben aviat en el minut 6 quan Gilbert va rematar amb el cap una centrada de Salvans. La connexió entre els dos extrems va situar l'1-1 en el marcador i va obrir un nou escenari en què els olotins es van estar a punt de posar per davant en el marcador. En van tenir 2 de clares, un xut des de molt lluny de Bernils, que va treure Iagova i que hauria estat un dels gols de la temporada, i una pilota refusada dins l'àrea que Marc Mas va rematar forçat i va enviar fora amb la porteria buida.
Hem estat còmodes amb el desordre que ha provocat ser valent, no? Hem set valents i ens hem desordenat, el partit ha entrat en una fase boja, ells ens podíem haver fet el 2-0, s'ha d'admetre, però després amb l'empat jo veia que caia cap a casa nostra.
El partit estava totalment trencat i el Balears també va perdonar en més d'una ocasió, però es va tornar avançant al marcador de la manera més fàcil, amb una pilota regalada que va deixar Florin Andone sol davant de la porteria i sense porter. Robert Costa i Pol Ballester no es van entendre i al porter se li va escapar la pilota en el xoc amb el davanter local. El 2-1 podia haver sigut el cop definitiu, però l'Olot va tornar a treure l'orgull i va buscar l'empat fins al final. El 89, Jubi va fer una rematada cap al pal, però qui va trobar el gol va ser Marc Mas al 94. A l'últim minut del partit, el killer va emmudir l'Estadi Balear, girant-se bé i enganxant una bona pilota dins l'àrea.
Necessitem els seus gols, no? Sabem l'important que és per l'equip, però necessitem els seus gols i molt contents perquè avui n'hagi fet un.
L'empat és bo, però fa recular una posició a l'Olot i el situa en el lloc de play-out. Ara la permanència directa és a 2 punts. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, els olotins jugaran un partit amb gust de final, també fora de casa, contra l'Alzira, el rival que tenen just per sota la classificació.
En hoquei patins, no empat, sinó derrota de l'hoquei Olot, que va caure a Madrid per detalls, amb un 4-3 molt ajustat a la pista del líder, el Ribas madrileny. Els olotins van ser capaços de gairebé igualar un 3-0 i van posar contra les cordes el conjunt de Moisés Escudero. Una primera meitat marcada per l'efectivitat local i una segona amb una reacció notable dels garrotxins. Van demostrar per què els dos conjunts ocupen la part alta de la lliga. Amb aquesta derrota, l'hoquei Olot s'allunya de l'ascens directe, però es manté viu en la lluita del play-off a només 2 punts.
L'hoquei Olot va caure fora de casa després d'una volta sencera sense fer-ho. No perdia lluny de la Garrotxa des del 9 de novembre a la pista del filial del Reus. Aquest dissabte l'examen era de nivell, visitant la pista del Hoquei Ribas, i on els madrilenys no hi perden des de fa un any. Tot i així, l'hoquei Olot hi arribava com a tercer classificat i amb l'aspiració de retallar distàncies per aproximar-se a 2 punts de l'ascens directe. L'inici del partit ja va demostrar que seria un duel igualat, on els dos equips no el volien prendre riscos i que hi havia punts importants en joc. Els olotins van tenir més d'una ocasió que altra, amb el porter local com a protagonista, en evitar-ho, i a l'àrea olotina Raurell tenia poca feina. Fins que al minut 13 el màxim golejador de la Lliga, Sergio Martín, va marcar l'1-0, superant el porter biguetà per sota la xilla dreta. Un gol que va venir just després d'una clara ocasió als olotins. A partir del gol madrileny van arribar els pitjors minuts de l'hoquei Olot, que va veure com li ensenyaven una blava a Arnau Vidal i novament Martín anotava el 2-0, aquesta vegada des de la falta directa. Nou cop dur, que marcaria la tònica d'una primera meitat que es tancaria amb l'avantatge pels de Moisés Escudero. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Et quedes una mica decebut, una mica amb aquella sensació de que segurament si haguéssim tingut la intensitat que hem tingut a la segona part, doncs potser hauríem sigut capaços d'endur-nos alguna cosa aquí. però per altra banda també sent molt conscients de la pista a la que jugàvem, del rival al que ens enfrontàvem.
A la represa, imatge diferent d'un hoquei Olot que va mostrar un altre ritme. Tot i així, Escolà va marcar el 3-0 en una acció al segon pal quan es portaven 6 minuts a la segona meitat. Tot podria fer pensar que el partit estava perdut, però aquest hoquei Olot és molt fort mentalment. En un vist i no vist, Jan Almatell i Ferran Sacrés van posar el 3-2 al marcador. Era el millor moment dels de Miqui Ràfols, però al cap d'un minut Sergio Martín aprofitava una bola morta dins l'àrea i sumava el seu hat-trick particular. Nou cop i nova reacció a l'Utina amb un gol de pissarra, obra de David Carles. Quedaven gairebé 10 minuts pel final i l'hoquei Olot va tenir i va mereixer l'empat. No el va trobar, com tampoc la desena falta a favor, que els àrbitres, sí, en canvi, van xiular en contra. Per fortuna, la directa la va aturar Raurell, però a l'altra àrea els olotins no van aconseguir el quart gol que hagués donat l'empat. El capità de l'equip, Aniel Mangas, es mostrava enfadat al final del duel.
Que hi ha partits que et van a favor i partits que van en contra, però avui he donat la sensació al final que... Sí, per exemple, amb la novena falta, molts cops tu com a jugador has de una mica exagerar. És que avui no calia ni exagerar. A mi em faltant 5 segons m'han fotut una falta a la valla i em diu l'àrbit, estava adelante. Hi ha hagut com jugades així que evidentment marquen diferències.
Al final, derrota per la mínima i adeu virtual al somni d'una possible lluita per l'ascens directe. Queden 18 punts en joc i l'hoquei Olot els lluitarà amb la demostració de caràcter que novament va lluir aquest dissabte a la tarda a terres madrilenyes. Segueixen a 2 punts del play-off i amb l'objectiu de sumar la victòria dissabte vinent rebent el Club Petit Congrés a la Josep Jou, perseguim la il·lusió de consolidar el pas endavant d'aquesta temporada. Un empat en futbol, una derrota en hoquei i una victòria en tenis taula del Club Tenis Taula Olot, que va derrotar aquest divendres el Borges Lavall i va tornar a guanyar després d'un mes sense fer-ho. La tripleta olotina va derrotar el conjunt català per un 4-2 i s'allunya així de la zona de descens. A més, els resultats de la jornada afavoreixen els interessos olotins, que se situa a només 3 punts de les places europees. Aniel Puigbert.
El Club Tenis Taula Olot rebia aquest divendres a l'Enoli Borges Lavall amb l'objectiu de tornar a sumar una victòria després d'un mes on ha perdut 3 partits i n'ha empatat un. La tripleta olotina ha aconseguit guanyar 4-2, tot i començar perdent. La tripleta olotina, formada per Arnau Pons, Damien Provost i Rafael de las Heras, necessitava tornar a agafar confiança després dels mals resultats en els anteriors partits. Un dels jugadors del Club Tenis Taula Olot, Arnau Pons, explica que han de saber gestionar aquesta pressió que tenien de veure's a les posicions perilloses de la classificació.
Doncs la veritat és que sí, ara que s'apropen les darreres jornades i que ja comença a acabar-se la Lliga, doncs la veritat és que no estem molt còmodes en la desena posició, que és la que estem, i sí que comença a notar-se una mica la pressió de saber que si es donen molt malament les coses podríem arribar a baixar.
Un dels trets característics del Borges Lavall és que gairebé sempre juguen a la màxima categoria amb una tripleta formada per 3 jugadors catalans. Precisament Arnau Pons començava jugant el primer enfrontament contra Marc Duran, on no va aconseguir la victòria. En els pròxims partits, Provost i Rafael de las Heras van aconseguir donar la volta al marcador, superant a Joan Masip i Norbert Tauler. El Borges va aconseguir posar la igualada al marcador, però Arnau Pons i Rafael de las Heras de nou van aconseguir imposar el bon joc, que es va transformar en una nova victòria del Club Tenis Taula Olot. Pons explica que han de donar un punt més de bon joc per aconseguir portar l'Olot el més amunt possible.
Des del meu punt de vista personal penso que hi ha hagut alguns partits que han sigut molt ajustats i que, com es van donar les circumstàncies, podríem haver tret algun punt de més, però al final no va caure del nostre costat i això ens està perjudicant.
El Club Tenis Taula Olot ara mateix és novè classificat a 6 punts del descens i només a 3 d'Europa. El pròxim rival serà aquest divendres contra l'Arteal Santiago, que és ara mateix el 5è classificat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Sant Joan les Fonts tanca la temporada de Carnaval d'aquest any a la Garrotxa. L'absència de pluja d'aquest diumenge va permetre finalment fer la rua amb la participació de 7 colles. Inicialment estava prevista per dissabte, però es va ajornar fins l'endemà a causa del temps. Això va provocar que hi hagin participat 7 colles i que altres que hi havien d'anar no ho hagin pogut fer.
El Carnaval de Sant Joan les Fonts es va celebrar el diumenge. Havia sigut enrederit des del dissabte per amenaça de pluja. Tot i això, segons l'Ajuntament de la Vila, unes 7 colles hi varen participar. Entre elles hi trobem els Marrinxos, els Estocats o la Sant Joanenca. Paquita, una de les seves fundadores, explica com és tancar el Carnaval a casa.
Ens fa molta il·lusió poder acabar aquí a Sant Joan les Fonts. Com també disfrutem molt anant a tots els carnavals, els de la costa, hem anat als d'Olot i estem molt contents de poder disfrutar del nostre vestuari, de la nostra carrossa, perquè sí que una cosa és que ens ho treballem tot nosaltres, tant vestuari, complements, la carrossa, tot ens ho fem tot nosaltres, és molt familiar.
A més, Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts, valora el treball invertit any rere any per les colles.
Molt orgullosa de les colles que tenim i especialment doncs, la Sant Joanenca pels premis que han obtingut. Penseu que és una carrossa en la qual hi ha uns equips de treball que durant tot l'any estan treballant. Els que fabriquen la carrossa hi estan tot l'any, són 3 persones, 4, depèn de les estructures que s'han de fer. I quan acaba el carnaval l'últim, ja estan desmuntant i construint la de l'any següent. I les persones que estan també amb coreografia i vestuari també estan tot l'any i tots els diumenges assajant, per tant, s'ho treballen molt.
El Carnaval de Sant Joan les Fonts és l'encarregat de tancar la temporada a la comarca.
Doncs amb el balanç del Carnaval de Sant Joan les Fonts que tanca l'etapa d'aquests esdeveniments a la Garrotxa pel que fa aquest 2025, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 17 de març de 2025. Ara, d'aquí uns minuts, tota l'actualitat esportiva al cap de setmana, com sempre, amb la cita habitual dels dilluns al migdia amb el tercer temps amb en David Planella. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.